Bon dia. Junts i Esquerra tornen a treure pit de la gestió econòmica feta per revertir el dèficit de 22 milions d'euros. A l'espera que la liquidació pressupostària confirmi si l'Ajuntament sortirà de la tutela financera de la Generalitat, el govern ha aprovat en solitari uns comptes amb ingressos corrents de 153 milions d'euros i un estalvi brut d'11 milions. El nou pressupost mantindrà les restriccions en un 2025 de recuperació econòmica, segons el govern. A finals de gener, Sant Cugat sabrà si abandona els números vermells. Amb un escenari positiu, l'administració local aparcarà les restriccions en endeutament i podria activar inversions per valor de 22 milions d'euros. L'augment d'ingressos vindrà amb el traspàs a l'àrea metropolitana de Barcelona del cost del transport i la recaptació de la nova taxa de residus. Un 2025 que arribarà a Sant Cugat amb novetats en les ordenances fiscals. Increment del 2,6% del tipus impositiu de l'IBI i una nova taxa de recollida i transport dels residus. Cap de les al·legacions presentades han prosperat, tot i que el govern ha detectat punts de trobada en el debat previ amb l'oposició. En Comú Podem s'ha oposat a les ordenances en no compartir els indicadors per aplicar la nova taxa de residus. També s'hi han posicionat en contra el PP i Vox en la seva defensa de no apujar els impostos. El PSC i la CUP han estat els únics partits que no han presentat esmenes a les ordenances i s'han abstingut, posant en valor el diàleg futur amb el govern. Referint-se al context de dèficit financer, el govern ha titllat d'heroïcitat el disseny de les ordenances per a l'any vinent. Un ple municipal de Sant Cugat que ha aprovat una altra vegada el projecte executiu del nou edifici de la Biblioteca Central al Parc de Ramon Barnils, després de declarar la caducitat de l'anterior projecte per poder introduir modificacions. El plenari ja havia donat llum verda al projecte a l'abril, però el govern ha deixat que caduqui per poder impulsar una nova aprovació que arriba acompanyada d'ajustos que milloren la funcionalitat, la sostenibilitat i l'accessibilitat de l'edifici, entre d'altres. El nou projecte, a més, eleva el pressupost a més de 14 milions d'euros, gairebé 170.000 euros més que l'anterior. I en esports, la quarta edició de la Cursa del Gall arriba aquest dimarts 31 de desembre amb algunes afectacions al trànsit al centre de la ciutat entre 4 de la tarda i les 7 de la tarda.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí. Ja queden poques finestretes del calendari d'Advent per obrir i això vol dir que estem a punt d'encetar les festes nadalenques. El Tió, el Pare Noel, els Reis són dates màgiques per a la canalla i suposen molta feina per als patges reials. Si a casa ja esteu fent la carta i teniu dubtes sobre què els pot agradar als més menuts o als menys menuts també, avui parlarem de joguines i de jocs i farem un munt de recomanacions perquè aneu agafant idees per a fer aquestes cartes per als Reis Mags i per al Tió. Per fer-ho tenim amb nosaltres la Mireia Cairo. Ella és l'encarregada de que aquí et Sant Cugat. Mireia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com es fa això d'estar en una botiga acompanyada sempre de joguines i de jocs per triar, no? Perquè al final l'espai és limitat i d'alguna manera heu de fer una tria de què oferiu a la ciutadania, almenys a primer pla, per entendre'ns.
Sí, bueno, ens centrem sobretot... Tenim un target d'edat que... Sobretot des de 0 a 6-7 anys, mm-hmm. però es pot ampliar o està ampliat fins als quasi 12 anys.
D'acord.
Sí que és cert que ara els nens, bueno, ja ho sabeu, no? Que creixen
grans molt aviat.
Superràpid, però encara ens trobem, per sort, amb nens de 10, 11, 12 anys que volen jugar i tenim joguines per ells, i tant.
Quines han estat les joguines més venudes d'aquest 2024, ara que arribem al final, aquí a la Eureka Kids Sant Cugat?
A veure, el que més venem, sobretot nosaltres per lo que és la marca, són les joguines educatives. Uh-huh. Molt la construcció en fusta, perquè a més han entrat novetats superxules, que no és només construir, sinó que a més inventem alguna
cosa.
Llavors li donem com una segona part al joc. Tot el que són manualitats. També puzzles, és el que més ens demanen. I primera edat. De 0 a 2 anys és el que més venem.
L'edat estrella,
sí.
No? Per aquestes primeres
sí.
joguines. Ara que ja s'acosta Nadal i els patges comencen a anar per les botigues a veure quines joguines demanen als nens o quines els hi poden anar bé, heu notat ja alguna tendència per aquest 2024, per aquest Nadal, d'alguna cosa que es demani especialment?
Bueno, és que cada any és el mateix.
Hi ha moda? Hi ha moda en joguines?
No, bueno, almenys, a Eureka Kids no. Vale? Perquè com que no tenim joguina comercial, uh-huh. llavors la tendència a vegades, poder algun any tirem més cap a les cuinetes, altres anys tirem més cap als, no sé, teatres o... Per exemple, aquest any hem notat molt la cuina.
La cuina?
Sí.
Ai, la gastronomia, que ens
sí.
agrada petits i grans,
hem venut,
doncs.
En els patges, moltes cuinetes. Tenim moltes encarregades, moltes muntades, perquè així els hi facilita el nen
clar.
Quan s'aixeca pel
ja
matí...
Ja pot començar a jugar directament.
Clar, troba la cuineta muntada... És un privilegi.
I tant, no doncs, he pensat jo en això.
Clar, nosaltres oferim el muntatge gratuït, a més, amb la qual...
I us passa que a vegades, tot i que no oferiu les joguines comercials, per entendre'ns, mm-hmm. com molt bé ens explicaves, que hi ha certes modes o certes tendències que durant uns anys es demana molt un tipus de joguina i després cauen en l'oblit i després es tornen a recuperar, o això bueno, no ho noteu?
No gaire, diria jo. No gaire.
No és el cas.
No.
I una altra cosa, ara que em parlaves de cuinetes, malauradament, tradicionalment, hem estat acostumats a allò que en diuen joguines de nens o joguines de nenes, no? Allò que segreguen per gènere el tipus de joguina. Vosaltres oferiu aquest tipus de joguina o et trobes encara gent que vingui a preguntar coses per nen i nena, més enllà de l'edat, que potser és el que ens hauríem de fixar a l'hora de triar una joguina?
Et trobes a tot. Llavors nosaltres sempre intentem tenir molta, molta delicadesa. Uh-huh. Llavors la nostra primera pregunta quan ve algú a demanar-nos una joguina és l'edat.
Uh-huh. Que allò és el que ens marcarà una mica, no? Quin és el
per
tipus de
tirar.
Joguina que necessita.
Vale? Quina és l'edat, saber si és un conegut o no.
Uh-huh.
I a partir d'aquí doncs anem fent. Depenent també nosaltres de quin estat d'ànim del dia, doncs mira, avui em ve de gust i anem tirant, anem cap a cuinetes, anem cap a joc de rol en quant a casetes... de nines, animalons, granges... I aquí és una vegada sí que ens trobem alguns clients que ens diuen no tirem per aquí perquè és un nen o perquè és una nena, però bueno, és molt poquet i tampoc...
La societat encara és com és, eh?
Però que tampoc no hi ha cap problema, ni ens enfadem, ni... No tirem per cuineta? Doncs tirem per el que tu em demanis. Llavors ja preguntem més, què li agrada, què és el que té, què és el que no té...
És una tasca d'investigació, al final.
Bueno, sí,
no?
sí.
Una mica de Sherlock, anar sí. descobrint quina és la millor joguina per cada criatura.
Busquem, perquè
per
si no,
criatura.
Clar, si tu vens i no tens molt de temps, si jo et començo a ensenyar tot l'infinit que tenim, llavors anem buscant. Té germans grans, llavors ja intentem buscar algú original, perquè clar, si té germans grans...
Les coses més bàsiques ja les tindrem.
Exacte. Llavors busquem una miqueta la novetat, el que ha arribat nou, algú original...
Abans de començar amb les recomanacions que avui ens portaràs per a aquests infants dels 0 als 12 anys, que són les vostres especialitats, ens pots explicar a grans trets, per aquells que siguin novells, per aquells que siguin patges que comencen a treballar, o pels pares i les mares que estan ajudant a les criatures, o els tiets, les tietes, els avis, a escriure la carta dels desitjos. Quin tipus de jocs tenim, i de joguines? Quines varietats hi ha, des del joc simbòlic, el de construcció? Què podem trobar? Quins diferents segments de joc tenim?
Mira, podríem començar per tema puzzles, perquè això és algo que sempre, jo crec que és, quan tu ets gran, al Nadal sempre t'han de regalar un llibre, no? Jo que diuen una peça de roba, un llibre i una joguina, que és el que jo faig.
Uh-huh.
Quan som més petits, aquest llibre, doncs si vols també el pots fer com a puzzle.
D'acord.
Llavors, un puzzle jo crec que és algo indispensable en una llista de desitjos. Sigui l'edat que sigui, sí, poden ser des de nens petitonets, perquè tens puzzles des dels 12 mesos fins als 7, 8, 9, 10 anys. Un joc de taula, indispensable, per jugar en família.
Mm-hmm.
Tens jocs de taula des dels 2 anys, molt bàsics, un joc de pesca, que després doncs, té uns números darrere, amb el qual pots allargar més la durada d'aquest joc, i jocs doncs, més complexes, fins que tenim un bingo. Uh-huh. O sigui, per passar una tarda a Sant Esteve.
Oh, perfecte, per aquestes dates de Nadal per tota la família.
Uns escacs, una oca, un parxís i el joc de rol també és indispensable pel Nadal. Tot el que sigui, doncs, això, el que dèiem, la cuineta, no només cuineta, accessoris...
És això que també es diu joc simbòlic?
Correcte.
D'acord.
Perdona, t'ho he dit mig anglès, mig català, no?
No, era així, aclaríem el concepte i...
Sí, joc simbòlic.
De les dues maneres.
Cuineta, sobretot, i tots els accessoris que puguis tenir. I novetats. Ens acaba d'arribar el sushi.
Mm-hmm.
Boníssim, de fusta. La barbacoa. O sigui, que tot això també... I llavors les cassetes. No vols la casseta clàssica de nines, que sí que la tenim, però tenim versions no tan clàssiques.
D'acord. Hi ha per tots els models de família i de nens.
Correcte.
I nenes, no? Per tots els
Correcte.
Gustos. Si et sembla, comencem amb el segment per edats.
Vinga.
No? Ens deies, el segment estrella és dels 0 als 2 anys, no? Si no m'equivoco.
Sí.
Quines serien les joguines que recomanaries per a les famílies que tenen infants dels 0 als 24 mesos?
Pels més petitonets. Més petitonets, no sé, recent nascuts dels 6 mesos, 3, 4 mesos, jo invertiria en joguines... No només per 3-4 mesos, que segur que ja tenen de quan van néixer.
Uh-huh. Aquelles que et regalen, no?
Correcte.
De seguida.
Doncs fer alguna cosa per 6-7, però també fer alguna cosa per un any. Però et podríem recomanar una joguina d'un any que poder amb 7-8 ja la pots començar a fer servir. De manera que els pares no sentin que fan una demanda d'una joguina als patges que poder durarà X temps molt curt. Perquè, clar, els nens petitonets, en joguines ja en roba tot. Es queda cura en seguida.
De seguida.
Llavors, buscar aquella joguina d'un anyet que poder la podem fer servir abans. No sé, per exemple, un cub de multiactivitats que en tenim. Les primeres cosetes, amb 7-8 mesos, a la que estan sentadets, ja ho poden fer servir. Més endavant, doncs, ho poden acabar. El qual és una joguina que des dels 6 fins a l'any i mig...
Que té una vida, no? Que té una vida per davant.
Tenim moltes joguines d'un anyet que allarguen fins als 3 anys. Perquè tenen un plus en la joguina, amb la qual fa que li pots donar una segona utilitat una miqueta més complexa.
Quan són un xic més grans, que ja tenen aquest anyet, que comencen a bellugar més, que comencen a caminar, que també entenc que tenen més estímuls no? i estan més atents a més coses, què els hi podríem escriure en aquesta carta de desitjos?
Si el nen es comença a posar dret, però encara no camina, el nostre producte estrella és el caminador musical. És
musical.
Musical perquè no és electrònic, ni molt menys, és de fusta completament. Li diem musical perquè la part de davant té activitats
D'acord.
per jugar. Té un xilofó de fusta, té unes rodetes com aquestes dels ratolinets, que es mouen, té encaixos pel costat, de manera que el nen es relaciona amb el producte i juga, i quan està preparat, s'aguanta i comença a caminar. I a poc a poc, sense forçar. Podríem fer també doncs, aquesta cuba de multiactivitats, uns encaixos més complexes, que és l'arca de Noé. Llavors encaixes per forma d'animalons i no el clàssic quadradet i rodona, que seria primera edat. I també podries fer doncs, algun encaix de fusteta amb sons.
D'acord. Aquests que ja relacionen no? el so amb les formes,
Exacte.
Amb la punteria, per dir d'alguna manera, posar cada peça al seu lloc. Ja passem a infants un xic més grans, que potser aquells que ja han deixat la llar, no? I comencen educació infantil, els 3 anyets, hi ha canvi de joguines per
sí.
aquesta edat? Ja és un pas més?
Hi ha canvi, però... És a dir, moltes joguines de les que tu has comprat per un any i mig, per dos, et serviran amb 3. És a dir, un cub de blocs de construcció tenen 4 anys que encara els estan fent servir.
I més.
I més. Jo dic 4 anys perquè els meus són 4, recordo que els hi vaig treure en plan ja està, ho portem a l'escola. Però és una joguina que tu l'has regalat en un any. Però,
sí, també està bé, no?, fer aquesta mirada de les
Exacte.
Joguines que puguin tenir una vida llarga. Entenc que mirada a través dels ulls de l'infant que anirà evolucionant també.
Exacte. L'únic que aquí les mares, consell de... comercial i consell de mare, que a vegades ens venen, és que no li fa cas. Fes una prova. La guardes. Aquesta joguina durant 2 mesos o un mes. I al cap del mes, retires una i col·loques aquesta. A veure si li fa cas.
És que ens passa, pot ser que a vegades les criatures tenen massa joguines, massa estímuls, i aleshores és difícil triar?
Massa al moment.
Llavors, que es passa també quan arriba Nadal, aniversaris, sí. No? Potser regular, potser els Reis ens poden portar correcte. Totes les joguines, però els adults, no sé si ja estàs d'acord, ara jo m'ho estic inventant, una bona opció seria pels més petits anar donant a poc o anar endreçant i traient les joguines per etapes perquè en puguin gaudir.
Seria anar...
Posant a l'abast.
Sí, canviant, saps? Com qui fa un canvi d'armari, estàs fent un canvi de joguines. O sigui, quan són més grans, quan tenen, no sé, 5-6 anys, les poden tenir totes a la seva habitació, en un armari, i ells van traient amb el que volen jugar. Quan són petitons, clar, no ho poden fer.
És difícil la gestió.
Clar, tu li fas, doncs ara li poso 4 coses i guardo les altres dues. D'aquí un mes canvio 2 per 2. I ja no ho tenen tan vist.
I així allarguem també la vida de les
joguines. A mi em va funcionar, eh?
Ha funcionat?
A mi em va funcionar.
Doncs llavors... l'experiència funciona, és un bon consell. Mireia, més etapes per regalar aquestes joguines. Ens havíem quedat en els 3 anys.
No?
On passem, ara?
Mira, a partir dels 3, joc simbòlic a tope. O sigui, és l'edat... És l'edat que...
Nines,
de tot tipus, vale? A més, tinc a dir, aquí amb el tema de les nines, que aquest any, sí, jo els convido a que les vinguin a veure, perquè són una monada, color mostassa, color menta... color rosa, o sigui, tots els colors, no ens centrem només en un sol color, sinó que tens varietat de colors. Són totes fabricades a València, sempre ho han sigut les nines d'Eureka Kids, i just ara tenim una marca, que és Barrutois, on la vestimenta de les nines i complements de tela és fet a Terrassa.
Per tant, producte de proximitat.
Tot. O sigui, tot el procés del joc de simbòlic de nines està fabricat aquí. Llavors, bueno, els convido que vinguin a veure... perquè... Llavors, el que deia, joc simbòlic a tope a partir dels 3 anys. Cuinetes, complements per la cuina, metges, les nines, casetes de nines o casetes d'animals, tipus granges... Ja et dic, com et deia abans, no només tenim la caseta de nines, tenim també les casetes dels ossos panda, tenim les casetes de la casa Jape, que són com apartaments de playa, moníssimes.
És que es va modernitzar tot, eh? Sí, jo quan era petita tot això no hi era.
Amb tobogans, amb piscinetes, sí, molt mono. I les granges d'animals. Tema pissarres, també, a partir dels 3, que a més comencen l'escola, els interessa molt. O sigui, són nens, o sigui, a partir dels 3-4 volen saber tant que els encanta conèixer els números, les lletres, i si a més tu els hi poses una pissarra magnètica on ho puguin enganxar, estan fascinats perquè van estar estudiant al col·le.
Jugar i aprendre alhora.
Exacte.
És perfecte.
I almenys,
bon binomi.
A més, totes les lletres són amb lletra de pal, que és quan comencen a aprendre i així. I jo crec que amb aquesta edat, bueno, jo ho he vist, als nens els encanta. Les lletres perquè les coneixen. La profe m'ha dit que aquesta és la A. Llavors, si ho tenen a casa, bueno...
Una bona opció.
Se'ls hi va quedant, exacte.
Passem d'infantil a primària, potser?
Vinga.
Sí?
Jo aquí te diria...
Ja arribem als 6 anys.
Sí, 7 anys, doncs tenim, per exemple...
Que encara són nens i nenes.
Són nens, i tant. És que aquí tindríem que fer un altre programa, eh? O sigui, quan a mi em venen i em diuen, ja és gran, quants anys té? 8? Home,
no. No els fem grans abans d'hora, que hi ha molt temps.
Exacte, vale? Llavors, 6, 7, 8 anys, tot el que siguin jocs de taula de més grans. Vale? Ens han arribat nous aquest any i són superxulos.
Per exemple...
A banda que tenim els clàssics, però versionats, com sempre diem, t'oferim el clàssic versionat a l'estil Eureka Kids. Tenim el Battleship, l'Undir la flota, el Quién es quién, tens el tipus lince, i ara ens han arribat molts de circuit, i en alguns d'estratègia, tots aquests són per nens més grans, a banda dels escacs, l'oca per xis...
Els clàssics que sempre funcionen amb un format possiblement més actualitzat, no?
Correcte.
I quan ja som més grans, que ja ens acostem a aquests...
Bueno, espera, sí, perquè m'has dit, pels nens de 6-7 anys, sí. Que m'enrotllo molt, però
no,
és que
endavant.
Això és molt xulo. Ei, és un tipus de construcció que es diu Junior Inventor.
Vinga.
Construeixen coses que funcionen i tens diversos packs. Per exemple, tens un que és per fer construccions de... per detraccions. Pots fer una nòria, tot en fusta.
D'acord.
Llavors, tu
ara t'anava a preguntar si semblava el Lego.
No.
Per dir una marca, no. És una altra cosa.
És en fusta, tu ho muntes i funciona.
D'acord.
Li dones a la corriola i va girant la nòria, per exemple. Tens una altra que és per fer invents tipus dilucions òptiques. Tens una altra de coses magnètiques.
Per tant, segons l'interès de la criatura, no, podem escollir un tipus
correcte
de muntatge o un altre que té aquest valor afegit o aquest plus que després
que
el podrà fer funcionar.
Servir. I tot i que la fabricant et marca a partir dels 4 anys, per mi és ideal per nens de 7, 8 anys, perquè ho poden fer sols. És com les manualitats. L'ideal és centrar-nos no només l'edat que posa el fabricant, per això a vegades quan veniu a botiga us diem que no us fixeu en l'edat.
D'acord.
Perquè nosaltres ho hem provat, jo tinc nens, i ho he provat, podríem dir, que quasi tot. Llavors, sé més o menys que a vegades posen una edat i pot ser per més grans.
Perfecte. Ara sí, passem, si et sembla, al segment més grans de nens, aquests que ja s'acosten als 12, entenc que ja farem més jocs.
Bueno, podries fer experimentació.
Mm-hmm.
Tenim algunes capses d'Steam, que ara està molt
sí,
de moda.
Per fomentar la ciència i la tecnologia.
I llavors s'engloba
matemàtiques.
Amb una temàtica, exacta, science, no? Tecnologia, engineering, matemàtiques, mm-hmm, and arts, amb diverses temàtiques i t'engloba tot això. Temàtica de la Terra, temàtica del sistema solar, del paper... podries fer també... Tenim una màquina de cosir, jocs de dissenyar, jocs de taula de més grans, però sobretot jo em centraria en experimentació.
D'acord.
No només manualitats, sinó experimentació, fer sabons, fer coses de química...
Trastejar.
Sí.
Trastejar, embrutir-se fins i
treballar
tot, diríem. Treballar
el cosmà, amb uns magnètics que tenim, telescopis, microscopis, walkie-talkies...
Investigar.
Tot això seria pels grans.
Tot això. Perquè ja més endavant tindrem els jocs de taula per tota la família.
Sí.
No?
Però perquè... clar, a partir dels 12 anys ja sí que ens quedem ja que no tenim res nosaltres.
Però hi ha algun joc, entenc, que serveixi, per exemple,
jocs
grans, el lince, el parxís...
Tots aquests.
No?
Jo hi jugo.
D'aquests per gaudir tota la família, perquè al final Nadal també és època
clar
de trobades i de família, per poder jugar tots, no només els grans, sinó poder jugar des dels que són més petits fins que els
clar,
són més grans.
Els jocs de taula que tenim a Eureka Kids...
Que és de, tot i que no ens hem de fixar en l'edat, de 0,99, per dir-ho
d'alguna
manera.
Tots són de 0,99, eh? Però tinc que dir que són jocs que, com a mare, no t'avorreixen.
Mhm.
Les que són mares ja sabran per on vaig.
Sí, sí.
Hi ha alguns jocs de taula que dius, ara hem de jugar això.
Comandre.
Però aquests no. De fet, jo he jugat amb la meva parella
sense
i jo,
criatures,
sense nens. O sigui que...
Escolta, Mireia, tenim una feinada per endavant.
Molta.
Tenim totes aquestes recomanacions meravelloses, sobretot centrades en aquests infants del 0 als 12 anys, amb totes les propostes que ens has donat. Moltíssimes gràcies. Tindran feina els pares, les mares, els tiets, les tietes, les criatures, per fer aquestes cartes i els patges per apuntar-s'ho tot.
I tant.
Moltes gràcies,
a
Mireia Cairó, encarregada de veure que aquí et s'han cugat.
Gràcies.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa és així. Verà.
És impressionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
amb el 91.5.
Faves comptades.
Des del 1992, ara fa 32 anys, cada 3 de desembre es commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, una data amb l'objectiu de sensibilitzar l'opinió pública sobre els temes relacionats amb la discapacitat i promoure la presa de consciència. A Sant Cugat, la Taula per a les Persones amb Discapacitat ha impulsat una setmana d'activitats que s'allarga fins aquest divendres amb el lema No som invisibles, per visibilitzar justament aquest col·lectiu. Per parlar dels reptes que tenim per endavant com a ciutat i també com a societat, ens acompanyen la Montserrat Trias i el Llorenç Sabater. Ells són membres de la Taula per a Persones amb Discapacitat en representació de SIC, l'Associació Catalana per Persones per a la Integració de les Persones Cegues. Llorenç, Montserrat, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Una de les activitats que s'han fet aquesta setmana és el Mapathon, un exercici per identificar les barreres que tenim a Sant Cugat, a la nostra ciutat. Com valoreu aquesta iniciativa que es va fer la setmana passada i quines conclusions n'extraieu?
La iniciativa va ser interessant. Vam trobar que hi havia alguns problemes a la ciutat, a morts per la ciutat, i en principi l'avantatge, la cosa interessant seria que a partir d'ara, a partir d'aquest mapatón, després es vagin intentant trobar solucions per anar solucionant tots aquests problemes detectats.
Que sigui un punt de partida, no?, per començar a revertir totes aquestes barreres que a vegades no som conscients però que tenim a la ciutat.
Sí, sí, perquè a vegades el que es fa, tens la cosa de que es fa validacions, es fa auditories, i si després no acabes aplicant-li solucions, al final acabes no sabent per res, anar mirant si hi ha errors i no s'arreglen.
Clar, falta passar la prova del cotó al final i és posar a prova, no?, a aquesta infraestructura que tenim a la ciutat.
Exacte.
Quins són els principals problemes que té Sant Cugat per a les persones que tenen ceguesa?
Els principals problemes que trobaríem en principi seria clar, nosaltres a l'hora d'intentar integrar-nos a la societat tindríem dos apartats. Un apartat seria la mobilitat, poder accedir des de casa nostra fins al lloc on volem anar a fer, tant sigui cultural, anar a comprar, anar a fer esport, i l'altre, o sigui, poder accedir al lloc i després que al nou lloc hi hagi coses accessibles. I aquí, amb aquest map, tot el que es va intentar és mirar com podíem arribar a un lloc i quines barreres trobaríem. I una cosa que s'hauria de fer és intentar fer que hi hagi camins accessibles per poder accedir als llocs. Aquest seria un primer vessant.
Una primera part. Quan preparava aquesta entrevista vam tenir una conversa prèvia perquè jo volia saber quins eren els reptes, perquè, evidentment, des del meu punt de vista, no?, doncs hi ha moltes coses que no sabia i volia preparar-m'ho bé. I parlant amb vosaltres, la Montserrat em va dir una cosa que em va cridar molt l'atenció. Em va dir, Sant Cugat és una ciutat amb espais molt amplis, que això fa que sembli que sigui una ciutat molt bonica, no? Però això per vosaltres també us proposa alguns reptes, no és així, Montserrat?
Sí, a veure, segur que fa que sigui una ciutat molt més bonica. A nosaltres també ens agrada. Són molt agradables els espais oberts, però a les persones que som cegues totals, i algunes amb segons quin tipus de baixa visió, en segons quin moment del dia, fa que ens desorientem moltíssim. I anar d'un punt a l'altre sigui realment molt complicat, perquè no tenim, un punt de referència o una línia, més aviat, més que un punt. Clar, visualment és un punt, tu veus cap on vas i tires cap allà. Quan ho has de fer a base de tacte del bastó, doncs, o dels peus, que hi ha d'haver-hi una continuïtat tàctil de referència, i això en els espais oberts es perd. Es perd perquè el tipus de mobiliari sovint està col·locat de manera que no respecta línies rectes o que es pugui utilitzar com a punt de referència. Per exemple, per veure si em puc explicar més bé, a la Rambla del Celler, el tros on hi ha justament de l'Ajuntament fins al pas de vianants de Francesc Moragues, que és una part ampla, és on hi ha el carril bici, una vorera molt ampla, molt agradable, amb jardineres, amb quiosc de premsa, de flors. És una part que nosaltres no podem anar, perquè no tenim res on referenciar una línia recta per desplaçar-nos, per tant ens podem posar allà a fer cercles caminant, com si fos al desert. Això amb bastó, amb gos guia, si algú s'ho coneix i vol anar de dret, ho fa. Si es fica, s'embolica per segons on, i llavors tampoc les plantes o les jardineres no el deixen veure i al final s'embolica, tampoc, a vegades no va prou bé. I les persones que tenen baixa visió, que per allà doncs, tenen la comoditat de tothom perquè és un espai ample i tal, quan es fa més fosc o quan el dia és més tapat o la llum no és prou bona per ells, llavors resulta que han d'agafar com a referència, poden fer servir, però per què? Perquè hi ha la línia blanca, que suposo que és blanca, crec que és blanca, que separa l'espai de les bicicletes...
Del carril bici.
Del carril bici de l'espai dels vianants. I llavors ho han de fer, ho segueixen com segueixen les línies de les carreteres.
Quan conduïm.
Quan conduïu. Val? I si no és així, també es desorienten i llavors hi ha el perill dels escocells dels arbres, que s'hi entrebanquen i caus, i la veritat és que et pots fer mal.
I tant. De fet, les polítiques d'habitatge i les polítiques d'urbanisme, volia dir, dels últims anys, han apostat per vianantitzar molts espais. Això també ha volgut dir que ha vingut acompanyat a vegades de fer molts carrers en plataforma única, que no hi hagi la vorera, una alçada diferent de la calçada. Això que a ulls de moltes persones pot semblar un pas endavant cap a una mobilitat més agradable, més sostenible, en el cas de les persones que no hi veuen bé, té alguns inconvenients.
Sí. El problema de les zones així, que plataforma única, el problema que dona la persona en ceguesa és un problema que es desorienta. Perquè com que de repente que no hi ha... Quan tu vas caminant per una vorera, saps que en un cantó tens la paret, a l'altre cantó tens el graó de la vorera, o sigui, si et desvies trobes una cosa o l'altra, i a més quan arribes al final de la cruïlla hi ha el baixant per poder baixar i que trobar. Tot això et dona eines per orientar-te. En una vorera plataforma única, tot això ho perds. Quan arribes, tu pots atrevessar 3 o 4 carrers i pensar que no has atrevessat ni un. I després, a part, que també un problema molt greu que també hi ha és que, quan, encara que sigui peatonal, al final sempre hi ha un moment on hi passen vehicles. Aquests vehicles, a vegades, amb una vorera, saben que no poden aparcar sobre la vorera, però, en canvi, en una plataforma única, aparquen a un pam de la paret per tal de deixar passar el segon cotxe que ve per darrere.
I això també complica, no?
Sí, complica que normalment, sobretot com que a vegades són camions grossos que tenen la porta oberta per estar descarregant, amb el bastó no detectes l'obstacle i de tant en tant et menges la porta del cotxe. I coses.
Clar, perquè tot allò que no és arran de terra amb el bastó no es pot detectar.
Exacte.
Últimament hi ha més senyalització, podríem dir, per a persones cegues. Per a aquells que no ho sàpiguen, per exemple, parlem d'aquestes línies que hi ha marcades al terra, amb aquest tipus de rajola, amb línies que de tant en tant també hi ha els puntets. La Montserrat parlava ara de la plaça de la Vila. Si no m'equivoco, fa pocs mesos es va instal·lar per entrar a l'Ajuntament un d'aquests camins que es poden seguir amb el bastó. Però el que passa és que, segurament per desconeixement, hi ha persones que obstaculitzen el que són els vostres camins, que us serveixen d'aquestes línies de referència. Us passa sovint això?
Sí. Això passa...
Hauríem d'explicar-ho, què són aquestes línies i per què no ens hi podem estar a sobre.
Això s'ha d'explicar molt, perquè és una cosa molt nova, que justament... Bueno, ja va néixer abans, però s'ha potenciat molt amb les plataformes úniques. Han hagut d'aparèixer dos signes tàctils al terra. Un és una línia de botons, que en les plataformes úniques on hi ha un espai pels vianants i un... O sigui, no són de vianants, són plataformes úniques on sempre poden passar cotxes, ens avisen o pretenen avisar-nos, a vegades no és fàcil de detectar, que passem de la zona segura de vianants a la zona de trànsit de cotxes. I això són uns punts. I això també ha de quedar lliure d'obstacles perquè el puguem trobar. Però el que sí que ha de quedar absolutament net d'obstacles són el que en diem encaminaments, que són les rajoles que fan línies a terra, que és el que deies tu, que va del pas de vianants de davant de l'Ajuntament fins a la porta de l'Ajuntament, perquè aquella vorera, com dèiem abans, és tan ampla que si no, anar d'un punt a l'altre, en via recta, si no ho veus, no és possible. Llavors l'hem de seguir, però sovint que ens hi trobem, n'hi ha un que porta cap a l'Ajuntament, a la Rambla del Celler, i un altre que porta a la paret de la piscina, des del pas de vianants. Què ens hi hem trobat a vegades? Doncs que a vegades s'hi fan fires i s'instal·la a sobre, o al mercat, clar, algun dels penjadors. En algun altre lloc que també n'hi ha, doncs, taules de cadires, o les cadires que estan ocupades estan a sobre de l'encaminador. Clar, això distorsiona, perquè nosaltres no tenim la facilitat de dir, ai, m'aparto uns pams i ho recupero. Hi ha llocs que potser sí, però molts llocs que hi ha els encaminaments és perquè això no és fàcil.
Seria una solució, jo crec que no massa complicada d'executar, que hi hagués aquests encaminadors, es diuen Montserrat, aquestes línies que marquen el terra per anar als punts més habituals de la ciutat? Seria d'ajuda que s'instal·lessin aquestes rajoles, amb aquestes línies?
Això en alguns punts és imprescindible. Una altra cosa és que sigui fàcil d'instal·lar urbanísticament. Val? Perquè sovint doncs, han d'esperar que hi hagi algun motiu per aixecar les voreres, com que no s'ha fet d'entrada en el moment de fer les obres. Doncs clar, ja vol dir aixecar vorera i instal·lar rajoles diferents, i això a vegades fa pujar el pressupost si no es fa des de bon començament, no? Ja sabem que tot el que entra per pressupost és més complicat de fer, però sí que se n'ha de fer, i n'hi ha algun de previst, ja que porti cap a la porta de l'auditori, si no tampoc s'hi pot arribar.
Clar.
I n'hi ha d'altres que suposo que al llarg del temps s'haurien d'anar fent.
Intentem fer la pedagogia des d'aquí, eh? Si veiem aquests punts, si us plau, no hi posem coses a sobre perquè dificulta la navegació per les persones que no s'hi veuen bé. Un altre risc que hi ha a l'hora de desplaçar-se per la ciutat i que cada cop va més són els vehicles elèctrics, no? Que tenen aquest soroll característic però que no sentim tan bé com els vehicles a combustió i que pot generar algun ensurt.
Exacte, els vehicles, nosaltres normalment quan ens movem fent servir normalment molt l'oïda i normalment intentem detectar si ve, per exemple, si has de creuar un carrer que no tingui semàfor, normalment el que fas seria escoltar si passen cotxes, i quan no sents cap soroll, bueno, quan sents teòricament que estan passant els que van perpendicular al teu carrer, travessaries. Clar, si estan passant cotxes que són elèctrics, si no porten soroll, pot ser que no sentis res, però que realment sí que estiguin passant els cotxes. I una altra cosa que també pot passar és que, com que és un so que no tots els cotxes són iguals, actualment, que a vegades, igual sent un sorollet i no el distingeixes com a cotxe. Clar. No? Que de tant en tant notes, hòstia, si això és que ve aquí darrere teu és un cotxe. Però no, sents una musiqueta, però realment no estem encara acostumats a detectar-ho com a cotxe.
Per tant, els fabricants haurien de tenir-ho en compte, també a l'hora de garantir la seguretat de tothom. Si parlem de transport, un altre repte que segur que hi ha marge de millores en el transport públic. Sí que estem avasats, per exemple, en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que tenim aquí a la ciutat, doncs que les andanes estan marcades amb aquestes línies que comentàvem anteriorment, amb megafonia, però en el transport públic interurbà i urbà, què falta perquè vosaltres pugueu utilitzar-lo en normalitat?
En principi, el que faltaria per poder utilitzar és... Nosaltres hauríem de poder saber quan arriba un bus, quin bus és...
Quina línia és,
per saber on va, i no agafar un bus que ens porti un cantó que no volem. I després, quan estem dintre, poder saber quan hem de baixar. Llavors, normalment això s'hauria de fer via a dintre, com seria amb els ferrocarrils, que quan arriba un tren et diu on va, doncs això teòricament faltaria que les parades tinguessin una megafonia a fora, que et digués, pròxim, està aparcant el bus que va a tal lloc, i quan estàs dintre, que teòricament, quan estàs abans d'arribar a la parada, et digués quina és la següent parada.
Megafonia, doncs, per saber on ens trobem i cap on anem i quina és la següent parada i quina és la línia d'autobús que està a punt d'arribar per encertar-la. Després hi ha una cosa que és la sensibilització social, no? Malauradament, a vegades no tenim al cap totes les casuístiques i la diversitat que tenim entre els nostres veïns i veïnes i podem fer coses al carrer que no ho fem pas de mala fe, però que obstaculitzen la mobilitat d'altres persones. Quins obstacles us trobeu a Sant Cugat a vegades que de ben segur no estan fets amb mala fe, però que a vosaltres us compliquen moure-us? Montserrat.
Doncs mira el que fa una estona deia el Llorenç, no? Els cotxes, que estàs en una zona de vianants o de plataforma única, sobretot de vianants, no? Com que el cotxe no té consciència de que hi hagi un espai concret pels vianants, o sigui, no, el criteri no està marcat per una vorera física, llavors, què passa? Que un vianant decideix que per apartar-se i poder descarregar s'arramba a l'esquerra. 50 metres més enllà un conductor. Llavors, 50 metres o 20 metres més enllà un altre conductor decideix que per no fer nosa i deixar passar els cotxes, no pas els vianants normalment, doncs decideix aparcar arran de paret però a la dreta, o sigui, vas fent una mica com d'eslàlon, no? I això, per exemple, no es fa amb mala fe, es fa pensant que no faràs nosa al cotxe que ve darrere. Però a nosaltres sí que ens fa nosa i quan és un camió que no el detectem ens mengem la caixa amb la cara. Ens fem mal.
I això no és gens agradable.
Bueno,
no.
Genera tensió, certament, no? I qui diu això, doncs, diu que hi ha ara molt de costum, jo crec que ha augmentat el costum, sempre hi ha sigut, però ara hi és més, de posar rètols de propaganda fora, com se diu això, parasols
de les terrasses
sí, molt baixos o al mig del que hauria de ser un pas lliure.
Aquesta ocupació de l'espai públic, no?, per part dels privats, ja siguin negocis o ja siguin particulars.
Sí, perquè també hi ha plantes, que són de particulars, no sempre són negocis. A vegades, aquí, quin negoci hi ha? Bueno, no sé si hi ha un negoci en algun pis, però vull dir, és una entrada de d'habitatges, teòricament. I també ens en trobem, eh?
A nivell de l'administració, creieu que s'han fet passos endavant per tenir en compte tots aquests criteris i ser més inclusius i tenir una ciutat més amable per tothom? Us sentiu escoltats o queda molt camí per fer?
Queda camí per fer. L'únic que, per exemple, aquest any ha entrat en vigor el nou Codi d'Accessibilitat de la Generalitat de Catalunya, que teòricament marca molts criteris d'accessibilitat i ara, en principi, han de fer els ajuntaments i altres centres, han de fer com un pla d'accessibilitat i a partir d'aquí intentar aplicar solucions. El problema moltes vegades amb l'administració és que hi ha un pressupost, per exemple, per cultura, un pressupost per deports, per el que sigui, però en canvi, com que no hi ha una regidoria d'accessibilitat, aquest no té pressupost, amb el qual a vegades, clar, vas a demanar vull que necessitaria un encaminador per anar a l'auditori. I clar, fins que no hi ha el pressupost has d'esperar un, dos o tres anys que facin...
O vuit.
Sí, vull dir, costa molt que tinguin, perquè clar, no tenen pressupost.
Per tant, seria interessant potser que alguna de les regidories que tenim tingués un departament específic per accessibilitat.
Sí,
per poder-hi destinar les partides necessàries d'una manera més àgil.
O que cada una d'elles tingués una part amb accessibilitat.
Un compromís, no?, per garantir l'accessibilitat.
Sí.
L'accessibilitat és molt transversal, amb la qual cosa, clar, afecta els esports, afecta... I tots haurien de tenir una petita dedicació a això.
Doncs, reivindicació feta. Se'ns acaba el temps, ens han quedat moltíssims temes per tractar i us convido a venir un altre dia perquè estaria bé també parlar de l'accés a la cultura, sí, a l'accés a l'esport. Per tant, tenim molts reptes, els mitjans de comunicació també tenim molt marge de millora. Però ara us convido, ara hem fet aquesta crida a dedicar aquestes partides a l'accessibilitat en els diferents departaments de les administracions, que crec que és molt legítima i té molt sentit. A nivell particular, hi ha alguna cosa que us agradaria dir als veïns i veïnes que podríem fer per millorar aquesta convivència i per no posar entrebancs?
amb veïns.
La sensibilització, no? Tenir en compte, no t'aparquis en una via de plataforma única pensant que no obstaquen els cotxes.
Sí, jo crec que seria...
Sobretot, potser seria quan, sobretot la gent, per exemple, de comerços, que quan deixen les caixes, que treuen les caixes, que pensin que si la deixen al costat de la paret interfereixen, clar, que potser les treguin al moment que toca, quan hagin de venir a recollir-les, que no cal que les tinguin tot el dia al costat de la paret, i sobretot que respectin els, quan hi ha els carrers que tenen aquests, aquests puntets, línies de punts que són perpendiculars a la paret, que intentin respectar els, bueno, que són els de puntets, que intentin també respectar l'espai que va entre la paret i aquests punts, no deixant-hi bicicletes, patinets i, cosa, i altres coses per allà dintre, pel mig, i respectin els punts, les, els encaminadors.
Montserrat, vols afegir-hi alguna cosa?
No, jo crec que és això, eh?
Sí, aquesta sí. Seria la demanda, que crec que no és complicada de complir, eh? Només falta tenir un xic de consciència i pensar-hi. Montserrat Trias, Llorenç Sabater, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al tema del dia del magazín del Faves Contades.
Gràcies a vosaltres.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema, però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida i el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Viu el Nadal amb nosaltres, Cugat Mèdia.
Faves comptades. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Bon dia, ja hi tornem a ser una setmana més al consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en busquem la resposta. Avui parlarem d'impostos. Sentim la consulta que ens ha enviat l'Enric.
Bon dia, sóc l'Enric i fa uns mesos em vaig comprar un pis a Sant Cugat. A més, m'he fet autònom recentment i estic una mica perdut amb el tema d'impostos. Em fa por que se m'escapi alguna cosa i que em caigui una multa caríssima per despistat. Em podríeu aclarir quins impostos he de pagar com a propietari d'un pis i treballador autònom? Gràcies.
Per respondre a l'Enric i a totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres el professor del màster de Fiscalitat per la UOC, advocat i soci d'Auren, Lluís Basart. Hola, Lluís.
Hola, bon dia.
Anem a pams. Abans de res, pel tema de l'habitatge, quins impostos hi ha associats, tant si ets propietari com si no ho ets?
Bé, aquí hauríem de distingir entre el que és la compra de l'habitatge i la tinença d'aquest habitatge com a propietari. Quan parlem de la compra, hi ha impostos que corresponen al comprador i altres al venedor. Els impostos que corresponen al comprador serien el pagar l'impost del valor afegit si l'habitatge és nou, o bé l'impost de transmissions patrimonials si és un habitatge usat. I quan parlem del venedor, hauríem de parlar de l'impost de la renta, és a dir, pot haver una plusvàlua per la venda d'aquest immoble o d'aquest habitatge i, per tant, s'ha de pagar l'impost de la renta, i també el que s'endenomina plusvàlua municipal, que és un impost local que es paga també per part del venedor quan ven un immoble, doncs, o un habitatge a una altra persona. Si parlem dels impostos que afecten la tinença, els més importants acaben sent l'impost de béns immobles, que és un impost local. Aquest impost local, doncs, grava la propietat d'aquest immoble. Encara que estigui lloguer l'immoble, normalment el sol pagar el propietari de l'immoble. I, per altra banda, tenim una taxa, també municipal, que és la taxa de recollida de residus o d'escombraries. A banda d'això, un propietari pot haver de pagar, si té més patrimoni, doncs, l'impost del patrimoni.
D'acord. En relació amb els residus que ara comentaves, hi ha més d'un impost, oi?
Sí, correcte. A banda de la taxa de recollida de residus que comentàvem abans, que afecta tant a persones físiques, a particulars, com a empreses també, que generen residus, últimament, doncs, els últims anys, s'ha posat en marxa el que en denomina la fiscalitat verda, el que serien els impostos mediambientals, no? D'acord amb la normativa també europea, per protegir el medi ambient. Per tant, són impostos que, sobretot, afecten a les empreses, però que acaben sent repercutits als particulars. Per exemple, en podem mencionar dos. L'impost de l'especial del plàstic d'envasos no reutilitzables, o bé l'impost de dipòsit de residus. Això ho paguen les empreses, que fan servir aquest tipus de material, o que dipositen residus a determinats llocs, no? I és veritat que, tot i que és un impost que grava l'activitat d'una empresa, finalment l'empresa acaba d'una manera o altra repercutint aquest cost sobre el consumidor final. Per exemple, l'impost especial del plàstic, no? De manera que si som consumidors d'envasos de plàstic, al final probablement haurem notat que d'un temps a aquesta part s'ha incrementat una mica el preu, perquè d'alguna manera, doncs, ens han repercutit aquest cost que ha tingut l'empresa per protegir el medi ambient.
Molt bé. Passem ara als impostos associats a l'àmbit laboral. Quins impostos hem de pagar com a treballadors autònoms?
Bé, quan parlem de treballadors autònoms, parlem normalment de persones físiques que desenvolupen una activitat econòmica, i aleshores aquestes persones que desenvolupen activitat econòmica, que es coneix com a autònoms, han de pagar, per un costat, quan emeten factures pels seus serveis, han de posar l'IVA, val? Per tant, han de recaptar d'alguna manera per Hisenda aquest IVA i ingressar-lo a Hisenda, l'impost del valor afegit. Després, l'impost més important, com qualsevol persona que obté rendiments, és l'impost de la renta. Aquest impost de la renta els obliga trimestralment a fer uns pagaments fraccionats, val? I quan fan la factura suporten una retenció que, bueno, si estàs iniciant l'activitat és d'un 7%, i si ja portes més de 3 anys amb l'activitat és un 15%. Però, en definitiva, els seus ingressos de l'activitat econòmica acaben pagant l'impost de la renta de les persones físiques. Depèn del volum de l'activitat, també poden haver de pagar impost d'activitats econòmiques.
I si som assalariats, quins impostos hem de pagar?
Bueno, si som assalariats, aleshores l'únic que hem de pagar pels rendiments que obtenim és l'impost de la renta de les persones físiques. Com segurament ja sabreu, els que teniu una nòmina, doncs, haureu vist, bueno, treballar com a assalariat vol dir treballar per compte d'una empresa, per compte d'una altra persona, i per tant aquesta nòmina suporta una retenció. Aquesta retenció és una retenció a compte de l'impost que haurem de pagar, normalment al període d'abril-juny de l'any següent, per l'impost de la renta. De manera que una renta molt senzilla voldria dir que durant l'any jo cobro una nòmina, em retenen una quantitat d'acord amb l'import de la nòmina anual i la meva situació familiar o personal, i aleshores ja estic pagant durant l'any a terminis, per d'una manera, que amb cada nòmina, quan em reté l'empresa aquesta retenció, tot l'impost que hauré de pagar. És a dir, que l'impost a pagar quan falli la renta probablement tendirà a ser zero. Val?
I tot i que l'Enric no ens ho ha preguntat, sabem que hi ha més impostos, per exemple, per als propietaris d'un vehicle. Quins impostos hem de pagar si tenim un cotxe, una moto o algun altre vehicle?
Bé, aquí també hem de distingir entre els impostos que graven la compra d'aquest vehicle, d'aquesta cotxe o aquesta moto, i els impostos de la tinença, no?, quan es té aquesta moto o cotxe. Els impostos que graven la compra és l'impost de matriculació. Quan comprem un vehicle, s'ha de matricular, i això suporta l'impost que en diuen de matriculació. Impost que està exempt als casos de vehicles elèctrics, una mica per fomentar, doncs, la mobilitat sostenible. I també en el cas de, també hi ha importants reduccions en el cas de família nombrosa. Per altra banda, es paga l'impost del valor afegit. Quan un compra un cotxe o una moto nou, tens que pagar l'impost del valor afegit, i si el cotxe o la moto és usada, aleshores pagues un altre impost semblant, un impost indirecte, que és l'impost de transmissions patrimonials.
És cert que tots aquests impostos es poden pagar per Bizum?
Bueno, alguns sí, altres no. Val? Depèn de quina administració, perquè uns són estatals, altres són autonòmics, altres són locals, i aleshores hi ha uns que sí que està habilitat la forma, diguem, de fer-ho a través de Bizum, però no tots, encara, avui en dia no tots es poden pagar per Bizum. Una bona part, sí.
Ens n'hem deixat algun que tinguis al cap d'impost?
Bueno, aquí només comentar que estem envoltats d'impostos, que vivim, diguem, totalment pagant impostos, a la que ens movem paguem impostos. A vegades és curiós com parles amb gent jove, gent de 15, 16, 17 anys, i els preguntes, tu pagues impostos? I la primera resposta automàtica et diuen és, no, jo impostos, si no treballo, no tinc una nòmina, jo no pago impostos. Diu, com que no? Tu vas al supermercat, compres qualsevol cosa i estàs pagant l'impost del valor afegit, i estàs pagant IVA, no? A banda d'això, doncs, bueno, qui té un patrimoni gran doncs, paga impost del patrimoni, en cas d'una herència es paga impost de successions, quan vas al notari a fer qualsevol acte es paga actes jurídics documentats, si compres una beguda ensucrada, també una mica per, bueno, diguem, per limitar una mica l'ús d'aquestes begudes que no són saludables, també pagues un impost a les begudes ensucrades. És a dir, en definitiva, et dones compte que estàs envoltat d'impostos. Vull dir, faci el que facis, amb independència de l'edat o de l'activitat, inclús, acabes pagant d'una manera o altra impostos.
Ho tindrem en compte, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Lluís.
A vosaltres, gràcies.
Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683-27-36-59 o un correu electrònic a favescomptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta. Comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves Comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí. Ja queden poques finestretes del calendari d'Advent per obrir i això vol dir que estem a punt d'encetar les festes nadalenques. El Tió, el Pare Noel, els Reis són dates màgiques per a la canalla i suposen molta feina per als patges reials. Si a casa ja esteu fent la carta i teniu dubtes sobre què els pot agradar als més menuts o als menys menuts també, avui parlarem de joguines i de jocs i farem un munt de recomanacions perquè aneu agafant idees per a fer aquestes cartes per als Reis Mags i per al Tió. Per fer-ho tenim amb nosaltres la Mireia Cairo. Ella és l'encarregada de que aquí a Sant Cugat. Mireia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com es fa això d'estar en una botiga acompanyada sempre de joguines i de jocs per triar, no? Perquè al final l'espai és limitat i d'alguna manera heu de fer una tria de què oferiu a la ciutadania, almenys a primer pla, per entendre'ns.
Sí, bueno, ens centrem sobretot, tenim un target d'edat que sobretot és de 0 a 6, 7 anys, mm-hmm. però es pot ampliar o està ampliat fins als quasi 12 anys.
D'acord.
Sí que és cert que ara els nens, bueno, ja ho sabeu, no? Que creixen
grans molt aviat.
Superràpid, però encara ens trobem, per sort, amb nens de 10, 11, 12 anys que volen jugar i tenim joguines per ells, i tant.
Quines han estat les joguines més venudes d'aquest 2024, ara que arribem al final, aquí a la Eureka Kids Sant Cugat?
A veure, el que més venem, sobretot nosaltres per el que és la marca, són les joguines educatives.
Uh-huh.
Molt la construcció en fusta, perquè a més han entrat novetats superxules, que no és només construir, sinó que a més inventem alguna
cosa.
Llavors li donem com una segona part al joc. Tot el que són manualitats, també puzzles, és el que més ens demanen, i primera edat, de 0 a 2 anys és el que més venem.
L'edat estrella,
sí.
No? Per aquestes primeres
sí.
joguines. Ara que ja s'acosta Nadal i els patges comencen a anar per les sí. botigues a veure quines joguines demanen als nens o quines els hi poden anar bé, heu notat ja alguna tendència per aquest 2024, per aquest Nadal, d'alguna cosa que es demani especialment?
Bueno, és que cada any és el mateix.
Hi ha moda? Hi ha moda en joguines?
No, bueno, almenys a Eureka Kids no. Vale? Perquè com que no tenim joguina comercial,
uh-huh.
llavors la tendència a vegades, poder algun any tirem més cap a les cuinetes, altres anys tirem més cap als, no sé, teatres o... Per exemple, aquest any hem notat molt la cuina.
La cuina?
Sí.
Ai, la gastronomia, que ens agrada petits i grans, doncs.
En els patges, moltes cuinetes. Tenim moltes encarregades, moltes muntades, perquè així els hi facilita el nen quan s'aixeca pel matí.
Ja pot començar a jugar directament.
Troba la cuineta muntada, és un privilegi.
I tant, no hi havia pensat jo en això.
Clar, nosaltres oferim el muntatge gratuït, a més, amb la qual...
I us passa que a vegades, tot i que no oferiu les joguines comercials, per entendre'ns, com molt bé ens explicaves, que hi ha certes modes o certes tendències que durant uns anys es demanen molt un tipus de joguina i després cauen en l'oblit i després...